Sí.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Sant Cugat s'ha consolidat com un dels principals pols d'innovació a Catalunya. Amb un total de 87 startups registrades el 2024, el municipi es posiciona com el segon amb més empreses emergents del país, segons les dades de l'informe Anàlisi de l'ecosistema Startup a Catalunya d'Acció. Aquesta xifra representa el 3,81% del total de startups catalanes, un percentatge que el situa per davant de ciutats com Terrassa i Girona, que tenen 38 i 37 empreses emergents respectivament. Això sí, el principal gruix d'empreses emergents continua aglutinant-se a Barcelona, municipi amb més del 62% del total. El Parc Natural de la Serra de Collserola es blinda davant els incendis a través de la creació de 6 punts estratègics de gestió, amb treballs també de tallada d'arbre, poda i selecció de rebrots. Fins al moment ja s'han fet treballs de bosc en 172 hectàrees i d'aquestes 75 pertanyen a zones del terme municipal de Sant Cugat. Un d'aquests punts estratègics és Mas Fuster, el primer punt d'entrada d'un incendi per Collserola. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, i l'alcalde, Josep Maria Vallès, han visitat Mas Fuster i han explicat les diferents línies d'inversió i actuació que s'estan duent a terme a Collserola. La xarxa Monestir Sant Francesc és un espai d'entitats i col·lectius que treballen per la inclusió social i la dinamització d'aquest barri de Sant Cugat. Just aquest 2025, la xarxa bufa les espelmes del seu desè aniversari. Durant aquesta dècada, una de les persones que ha treballat colze a colze amb la resta de voluntaris és la Mireia Gallego, barcelonina de naixement, però arrelada a la ciutat. Des de fa més de 30 anys, Gallego reivindica la idiosincràsia del barri i alça la veu perquè les reivindicacions i necessitats històriques dels seus veïns siguin escoltades. Cugat Mèdia l'ha entrevistat amb motiu del 8M, el Dia Internacional de les Dones. I Sant Cugat participa una vegada més al Festival Dansa Metropolitana, que enguany celebra la seva 8a edició en 12 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Teatre Auditori, la Unió, la plaça Victòria dels Àngels i la plaça de la Unió són alguns dels espais que acolliran els 10 espectacles que s'han programat a la ciutat. Això és tot. Recordin que poden consultar tota l'actualitat santcugatenca a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials i a la ràdio a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Les malalties psicosomàtiques són aquelles en què el cos parla allò que la ment no pot expressar. L'estrès, l'ansietat o els traumes emocionals poden manifestar-se amb símptomes físics reals. I sovint el repte és diagnosticar i tractar aquestes afectacions de manera integral. Per donar resposta a aquesta realitat, l'Hospital Universitari General de Catalunya ha posat en marxa una nova unitat de malalties psicosomàtiques. Per parlar-ne, avui ens acompanyen el doctor Antonio Arumí, que és cap de psiquiatria de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Molt bon dia, doctor, com estem?
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé. I la doctora Sílvia Falcón, que és coordinadora de Medicina Familiar de l'Hospital Universitari General de Catalunya i Territori Vallès. Doctora, molt bon dia.
Molt bon dia.
Parlem, doncs, d'aquesta unitat, perquè l'hospital precisament l'acaba de posar en marxa, aquesta unitat de medicina psicosomàtica. Però per sentar les bases i per entendre'ns tots de què va aquesta pel·lícula, hem d'explicar què s'entén per medicina psicosomàtica.
Bé, una malaltia psicosomàtica és una malaltia que té manifestacions orgàniques, però que té una base psicològica o psiquiàtrica. Un pacient, imagina't, que té una patologia física. Podem parlar d'un... com a conseqüència de l'ansietat, pot tenir un mal de cap, una cefalea, pot tenir problemes intestinals, pot tenir un problema... palpitacions, se li fa un estudi mèdic i es descobreix que no té res. No hi ha cap patologia mèdica que ho justifiqui. Mm. Per què? Perquè l'ansietat, com deies abans molt bé, l'estrès, problemes que tenim en el dia a dia, ens pot ocasionar que el cos ens doni un avís. I aquest avís ens el dona mitjançant una sèrie de símptomes físics. Si tu vas al metge i el metge et diu que no tens res, tenim que buscar solució. I aquesta solució és tractar aquests problemes mitjançant la psiquiatria o la psicologia. Mm. Bé, si donem sortida amb un tractament adequat, podem evitar que es manifesti d'aquesta manera.
Val. Per tant, això vol dir que s'hauria d'entendre el pacient com un tot i no centrar-nos únicament en la part afectada, és a, allà on es localitza el dolor? Seria això?
Clar. Sí? El pacient al final és cos i ment, no? Nosaltres... l'altre dia, en una entrevista que ens feien, comentàvem, t'ho imagina't que tu vas amb el cotxe i de cop i volta s'encén una llumeta i et diu que hi ha alguna cosa que no funciona bé. Bé, un símptoma psicosomàtic és una llumeta que s'encén i ens diu que no anem bé. Uh-huh. Que no anem bé. Complicat és identificar-ho i complicat és, clar, al final el pacient el que no vol és que va un especialista, un digestòleg, un cardiòleg, un neumòleg i li diu, no, si no hi ha res. No hi ha res, però per què tinc aquest dolor? Per què tinc aquesta molèstia? Per què noto aquest símptoma? Si localitzem aquest símptoma i l'identifiquem i diagnostiquem, podem donar sortida mitjançant la medicina psicosomàtica.
Clar. I aquí és molt important, suposo, que la medicina familiar ha d'anar del bracet de tot aquest procés, tenint en compte que és el primer filtre i que aquests professionals són els que coneixeu realment els pacients de manera global i personal. És així, no, Sílvia?
Exacte. Sí, sí. Tal qual és el que dius. Llavors, és el que comentava l'Antonio, que moltes vegades apareix un símptoma, jo que sé, un mal de cap, no?, i moltes vegades els metges doncs, ens centrem a buscar la causa, que és el que ens toca fer, i descartem tot amb proves que necessitem. Una vegada que hem descartat tot això, és el que diem, no tens res. Bueno, no tens res, potser orgànic, però sí que hi ha una molèstia i una sintomatologia que hem de tractar. Llavors, en molts casos, acabes anant als especialistes perquè realment vols que t'expliquin per què tens això, i quan ja has fet unes quantes visites i et diuen que no hi ha res, moltes vegades acabes al metge de família, no? I dius, he anat aquí, he anat allà, i no em troben res, però jo continuo amb aquest mal de cap. Metge de família, tenim la sort que el contacte amb el pacient normalment és bastant proper i habitualment el coneixem des de fa molt temps i el mirem des d'una visió global. Llavors, analitzes... estàs nerviós, estàs amoïnat, estàs dormint bé, o sigui, moltes altres coses que ens produeixen aquests símptomes. I és quan dius, bueno, és que estàs amoïnat, vale, però també necessites una solució amb això. No tot ho podem fer amb medicació que ens pot ajudar. Llavors, treballar conjuntament per poder oferir el tractament que necessita global per tot això és que és bàsic.
Mm. Clar.
Volies apuntar alguna cosa més?
Sí, bueno, una mica... el que diu la Sílvia, no? Si tu no identifiques la malaltia ràpidament, aquest pacient comença a donar voltes, vale? Va molts especialistes, van passant mesos. A vegades els psiquiatres veiem pacients que porten anys anant d'especialista amb especialista i ningú li troba res. Si hi ha un metge de família que identifica el problema i te l'envia, es posa de solució ràpid. Ens evitem aquest, això d'anar donant voltes per tantes bandes i tants llocs. I sobretot perquè al pacient li crea una angoixa tremenda. Si tu et diuen, si tu dius estic malalt i et diuen no tens res, què fem?
Estàs amoïnat.
Hombre.
Sí. Sí o sí.
Perquè
sí.
Vols solucions.
I et trobes malament i encara t'amoïnes més. I encara et trobes pitjor. O sigui que quan sí, abans sí. El comences a tractar, millor per tots.
Exacte.
Per tant, la voluntat d'aquesta nova unitat és evitar que els pacients vagin, com ara explicàveu, d'especialista en especialista sense trobar una solució i també per evitar proves que siguin innecessàries, no?
Clar. Clar, un cop s'han fet les proves pertinents, si no fa falta més proves ja no es fan, evidentment. Anem per una altra banda. Aquí és important pensar que moltes vegades una mala qualitat de vida, uns hàbits de vida incorrectes, una forma d'entendre la vida que no és adequada, provoca aquesta senyal d'alarma. Què fem nosaltres? Podem orientar i podem identificar, imagina't una persona que no es cuida físicament, una persona que no s'alimenta bé, una persona que no sap controlar l'ansietat perquè no coneix tècniques de relaxació o no coneix certes teràpies psicològiques, es manifesta físicament, perquè està aquesta senyal d'alarma que deus, la unitat el que vol d'alguna manera és identificar i donar solucions, no solament solucions farmacològiques, sinó solucions integrals.
Sí.
Tot el que pugui ajudar al pacient.
Mm-hmm. Hi ha un perfil de pacient que pateix aquest tipus de malalties?
El patidor.
Sí. Rius perquè ets patidora?
No, perquè normalment... Bueno, també és una pregunta bastant recurrent i habitual, no? Allò d'identificar, de posar cara, de fer la fotografia, no? Del tipus... tipus. No sé, per això preguntava si hi ha un tipus de pacient que s'ajusti doncs a aquest perfil, no?
Sí, a més el patidor... Sí.
El patidor ja de mena, jo crec que sí. Està...
El patidor i la patidora t'expliquen el seu historial. Et diuen, no, jo quan tenia exàmens al col·le, abans de l'examen tenia nàusea, o a vegades tenia una mica de diarrea, o tenia mal de cap, o no dormia bé, això m'ha passat sempre, o quan vaig començar a sortir amb una noia... m'angoixava, o una dona em diu, quan vaig tenir el meu fill, el primer fill, no dormia per la nit, i m'apropava el nen pensant que a veure si respirava o no respirava, el patidor, o surten els meus fills per la nit i, ostres, fins que no arriben a casa pateixo. El patidor és com si tinguessis un motor encès al cos contínuament, i aquest motor encès innecessàriament et fa que el cos es vagi agotant, i al final, d'alguna manera, surt d'aquest... Quan més temps pateixes, més fàcil és que tinguis problemes a nivell orgànic.
Per tant, relaxem-nos tots.
No, aprenem a portar bé el patiment, aprenem a controlar-lo i aprenem a que no per molt patir les coses van millor.
Sí, sí.
El patir no serveix de res moltes vegades.
I tant, és innecessari. És allò de... I moltes vegades, ja ho hem dit, posar la tireta abans de la ferida,
exacte.
No? Si no sabem com aniran les coses, no cal patir abans d'hora.
Passa que és complicat dir-ho.
Sí.
És complicat fer-ho. I es té que aprendre.
I tant.
I es necessita un temps.
Sí, sí.
I si parlem de malalties tipus, quines serien les malalties psicosomàtiques més freqüents?
Buf, en tenim unes quantes, però bueno, podríem agafar des de palpitacions, sensació d'ofec, mals de cap, mals de panxa, diarrees, dolors cervicals... No sé, és que n'hi ha tantes. Dolors, a vegades, que tampoc trobes res, que dius, és que em fa mal tot. No sé, segur que em deixo alguna, però...
Símptomes físics de dalt a baix tenim moltíssims, clar. Tenim molta sintomatologia. Totes elles lleus moltes vegades, o a vegades greus, i a vegades també pot haver símptomes, però pot haver també malalties que no es controlen. Un hipertens, que tot i que va al cardiòleg i tot i que va i pren medicació per l'hipertensió, no millora. Un diabètic, que tot i fer medicació per la diabetes, es descompensa. Llavors, és veritat que a vegades són símptomes, però a vegades són malalties que no s'acaben de controlar a l'especialista, perquè si hi ha un fons, hi ha una hipertensió que és l'hipertensió de la bata blanca, que tu vas al metge, i quan vas al metge la tensió et surt més alta. Pues imagina't això, no l'oblidem de la bata blanca, l'hipertensió de estic angoixada perquè el meu fill m'estic a examinar i està a final de curs, i de cop i volta l'hipertensió, em puja la tensió arterial, i tot i que aprenc...
Dos o tres medicacions, sí. No el controles. o amb situacions de que estàs angoixat amb la feina o amb situacions personals una mica complicades, tot això et pot empitjorar el control d'una patologia crònica. Llavors, a vegades ens centrem en augmentar la medicació, porto una pastilla, doncs pugem la dosi o pugem dos. Bueno, potser hem de tractar realment la base d'aquella situació que està fent que no estiguis ben controlat.
Clar, el fons del problema. El que tractem és el símptoma, però el fons, que seria aquest fons d'angoixa, de patiment, de no portar bé les situacions, és el que t'acaba afectant.
Segur que us heu trobat en alguna ocasió d'un pacient que arriba que dies enrere ha tingut uns símptomes i justament quan va al metge, jo crec que és el síndrome contrari al de la bata blanca, és a dir, ja no em fa mal res.
No tinc res.
Tal qual.
Sí?
Sí.
Això passa també.
Sí que passa, sí. Venen i ja és que ja em trobo bé. O al revés, venen i encara tenen una mica la molèstia, els fas la visita, els explores, fas l'interrogatori i llavors quan els hi expliques una mica tot o que no hi ha res després de fer la valoració, és que ara ja estic bé.
Clar, perquè la gent...
Ja estic bé, s'han quedat tranquils. Ja els has explorat, ja els has visitat, han vist que no tenien res i llavors ja estan tranquils. Ara ja no em fa mal.
Clar, si em dóna por tenir una malaltia,
sí,
i la nego, no la tinc, no? El que no reconeixo com a malaltia no ho tinc. A vegades produeix aquesta situació, aquesta por a que em diguin que tinc una patologia important. Els psiquiatres també acostumem a rebre pacients que minimitzen els seus símptomes, eh?
Ja.
Et diuen que estan millor i al final ve la família i et diu, ostres, com et pot dir que està bé si no està bé?
Ja, ja, ja. I el pacient pot reconèixer ell mateix una malaltia psicosomàtica? És a dir, es pot arribar a conèixer també que sap perfectament quan té aquestes taquicàrdies o quan té aquest mal de panxa. No sé si ara estic tirant pedres contra la nostra pròpia teulada, perquè ja ens diuen moltes vegades no us automediqueu, no us feu de metges, aneu sempre als professionals. Eh? Però hi ha gent, hi ha pacients que es coneixen...
Que el pacient diu, soc així, no?, d'alguna manera. Soc així, sempre he estat d'aquesta manera, però no sé com controlar-ho. Sí que ho reconeixen molts, eh? Perquè
sí?
Soc patidor. O sempre quan he tingut un problema m'ha passat això. Però clar, el problema és que no saben com fer per controlar-ho. Els diuen que no hi ha solució, que no hi ha res, no?
Bueno, trobes les dues situacions. Una aquesta que sí i altra que potser quan parles amb ells i els hi demanes si hi ha alguna situació que els hi pot causar això, et diuen sí, però haig de tenir alguna cosa.
Exacte.
Ah, clar.
Exacte.
Llavors sí que diuen sí, estic més nerviós o estic dormint malament, però haig de tenir alguna cosa, perquè això no és suficient perquè jo tingui doncs, aquest mal de cap o aquestes palpitacions. Llavors, és després, quan veuen que no hi ha res, que sí que es queden tranquils, però bueno, és el que diem, continua una aquella molèstia, llavors hem de fer doncs, el treball conjunt.
Exacte.
Clar. I què és el que està passant amb la salut mental, que jo no sé si vosaltres, com a professionals, des de la pandèmia... s'ha destapat, hi ha hagut una explosió, s'ha desestigmatitzat precisament la salut mental i la gent ja no té tants problemes a l'hora d'anar als professionals a explicar els problemes que té.
Clar. Home, exposar la societat a un trauma tan greu com va ser la pandèmia, surten moltes coses que estaven amagades o que no manifestaven, no? Al final... Nosaltres tenim una societat de benestar que semblava que tot estava bé, que tot estava controlat, i de cop i volta apareix un petit virus i s'emporta per davant a moltes persones i altera absolutament la nostra forma de viure durant 2 anys. Situació traumàtica, molt traumàtica. Si això li ajuntem situacions que es van produint en el dia a dia, doncs per la forma de viure, perquè el ser humà no està acostumat a certes coses que li demanem a dia d'avui, nosaltres... A nivell antropològic, com vivíem fa 100 anys, fa 200 anys, i com vivim a dia d'avui, no? On estem, com vivim, amb què treballem, quines relacions tenim entre nosaltres. És un còctel molt important, ajuntar situacions socials que han anat canviant amb el temps i que ens fan viure d'una forma que no estem acostumats, com a éssers humans, més un trauma tan greu com la pandèmia. Clar, aquí apareix amb molta intensitat, molta patologia, i per això és veritat que ha augmentat tant els últims anys. Però és una suma de factors, eh? No és un factor sol. La pandèmia va ser el gran desencadenant.
Per tant, aquest augment de casos que veiem avui dia no són únicament perquè li haguem tret aquest estigma de sobre, sinó perquè també el tipus de vida que portem doncs ens ha abocat a tenir aquests problemes.
Sí, la salut mental els últims 20 anys contínuament ha anat augmentant la patologia. És veritat que la pandèmia ha suposat una explosió, però ja fa molts anys, molt temps, que realment es nota aquest... Societats amb un benestar important donen la sensació de que tindria que haver menys patologia, però hi ha moltes vegades més patologia, perquè si tot aparentment em va bé, també tinc més temps per donar-li voltes a coses o per complicar-me la vida. Quan tinc que subsistir, tothom va a països que estan en situacions molt pitjor que Europa, i la patologia mental és més patologia mental més li podíem dir orgànica, no? És més malalts psicòtics, depressions endògenes a les societats més avançades, sinó perquè als Estats Units és on hi ha més pacients psiquiàtrics, és una societat molt més avançada teòricament, o països o Alemanya o països europeus. Aleshores, és veritat que el benestar a vegades fa que ens compliquem més la vida, perquè si tenim menys... Si jo tinc problemes per poder menjar, o per poder treballar, o per poder subsistir, segurament no em preocupo tant de certes coses. Si jo tinc una vida bastant més tranquil·la, tinc més temps per preocupar-me.
Més temps per pensar.
Per angoixar-me, per pensar... Ostres, per què la meva vida és així, no seria d'una altra manera? Per què m'ha passat allò? Per què no he fet el que tenia que haver fet? Per què vaig fer jo? Per què amb la meva parella passen aquestes coses? Per què el col·le? Per què els nens? Per què em diuen? Per què els mitjans de comunicació? Al final podem pensar molt més. I el pensar molt més a vegades és pitjor. És tan dolent pensar molt com pensar poc, moltes vegades.
Sí. I demanar ajuda ara potser no passa res. Potser fa 60 anys demanar ajuda en aquest aspecte
feia vergonya.
Sí.
Era un estigma.
Sí, i estava mal vist i quedava malament, i en canvi ara no. I això també fa que molta gent, potser amb la mateixa situació d'ara, fa 50 anys s'ho callaven, no deien res, perquè què em diran si me'n vaig al psicòleg o... I ara ho diuen, perquè no passa, és que no passa res. O sigui, i potser això també fa que veiem més pacients.
I també és important les redes socials.
Sí,
les
i tant.
Les redes socials
justament
identifiquen... sobretot els joves,
persones públiques que han reconegut haver passat per una mala experiència, un mal tràngol, i haver reconegut allò com una depressió, estrès,
exacte,
i que ha facilitat doncs que la ciutadà de peu doncs també li sigui més fàcil.
Exacte.
No?
Sí.
Als professionals. Molt bé, doncs avui hem descobert en què consisteix i com funciona aquesta unitat, aquesta nova unitat de l'Hospital Universitari General de Catalunya, i ho hem fet de la mà dels doctors Antoni Oromí i la Sílvia Falcón, que ens han acompanyat avui al programa. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.
A les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Oh. Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat. Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
I ara, el Faves Comptades, és temps per a les arts escèniques i els imperdibles d'Eduard Gené. Eduard, molt bon dia.
Bon dia,
ja,
sí.
Ja has fet els preparatius...
Tinc els ballarins, les ballarines, els actors, els músics, tots ja sobre la taula.
I els papers. Les partitures.
També les partitures.
Això són les partitures de la teva actuació d'ara.
Exactament. Home, a veure, hem de començar dient una cosa immediatament.
Digues.
Ningú es pot perdre el concert que es farà el dissabte a les 8 de la tarda, a les 20 hores, al Teatre Auditori. Perquè és Antonio Vivaldi, L'Ospedale de la Pietà. Les Musiciens du Concert des Nations, dirigida pel senyor, pel mestre Jordi Savall.
Que és el teu pròxim convidat.
Que és el meu pròxim convidat aquest migdia. No ho dic perquè es posi el pròxim convidat, sinó perquè és una orquestra de dones exclusivament, que són 20 dones, sí, de 8 països diferents. O sigui que en Jordi Savall ha creat una nova orquestra, que és aquesta del Les Musiciens du Concert des Nations, que per comptes de ser els músics del Concert des Nations, són les músiques,
sí,
del Concert des Nations, i ho ha creat amb 20 dones, totes elles de menys de 40 anys, o sigui, ha escollit que siguin, diguéssim, més joves, i imagina't tu que són de 8 països diferents, que això no es fa... Són d'Anglaterra, d'Àustria, d'Espanya, de França, d'Hongria, de Polònia, de Rússia i de Japó.
Molt bé, i s'entenen totes, eh?
Segur. A través de la música.
A través de la partitura,
clar que
sí. A través
de la partitura. I la concertina, en aquest cas, és una d'origen tàrtar. O sigui que, escolta'm, més diferència teòrica hi va. Però, en canvi, com dius tu molt bé, a través de la música s'entenen perfectament. Perquè la música és un llenguatge universal i potser un dels llenguatges dintre de les arts escèniques dels primers que va haver, eh? La música, els sons, els sorolls, podríem dir ara, segons quines coses, diríem que és un soroll, no? I ara tens la música. Per tant, aquest concert del dissabte jo diria que ningú se'l pot perdre, no s'hauria de perdre. Haig de dir que encara queden entrades, eh?
Queden entrades,
va. O sigui que
doncs
en aquest
aneu
cas
per les entrades i emporteu-vos el paraigües.
Sí, perquè dissabte diuen que serà el dia de més pluja, sí, d'aquesta perspectiva.
El diluvi universal.
Sí, però avui, aquest matí, hauria de ploure, o deia
no,
que...
No, però no per aquí.
No, però diu que sigui a partir de les dues.
Bueno, per si de cas anirem abans a fer mercat.
Bueno, parlem del que hi ha, perquè hi ha una cosa també molt important la setmana vinent, que és la dansa metropolitana.
Sí, senyor.
I amb aquesta dansa metropolitana hi ha moltes coses. Al Teatre Auditori tenim la It Dansa, l'Institut del Teatre, que venen aquí, o aquesta jove companyia d'Institut del Teatre, venen cada any. Evidentment, els que venen, en molts casos, ja no són els mateixos, òbviament, perquè és l'última promoció de l'Institut del Teatre, i vol dir que, si venen cada any,
clar,
doncs segur que van canviant.
Es va regenerant.
La directora continua sent la Caterina Lar, que també anuncio que la setmana que ve va tindrem aquí una molta comèdia. I el que hi ha és una sèrie de funcions que fan per instituts dijous i divendres, o dimecres, dijous i divendres, i aleshores el dissabte és una funció oberta al públic, o sigui, en aquest cas normal. Però dintre de la dansa, dintre d'aquesta setmana, comença el dissabte 15, també, a la plaça Victòria dels Àngels, que és gratuït, és obert, o sigui, és el
mig de... Són activitats fetes a la ciutat.
Sí, exactament. Mm-hmm. I en aquest cas, hi ha a les 12 del migdia, la Laia Aiguader Company presenta Zitzània. I després hi ha una cosa que en diuen Vibracions, que està al Centre de Dansa Laura Esteve, al Gurba Tacones, al Taller de Teatre Silvia Cervant, l'Ensemble Contratemps i la Vivian Huni Dance Studio. Això és gratuït. Després hi ha aquest Day Dance que es fa dintre del teatre, o sigui que seria de pagament, no és el preu, no és massa car. I després tenim el diumenge 16, a la Unió, la companyia Laia Santanac presenta Jarana i la companyia Elvi Balboa presenta I What? No sé com ballaran això. la companyia, que es fa a la plaça de la Unió. A la plaça de la Unió. I el dissabte 22, seria l'altra setmana, tenim al Teatre Auditori el Guille Vidal Ribas, que és Sant Cugatenc, i l'Àlvar Marcos, que diu una cosa que diu Transmissions, que diu que és una conferència ballada. A veure, tu no sé què en penses.
No n'hi veus cap, encara.
Jo tampoc. O sigui, caldrà veure exactament. Suposo que el que fan és demostrar i comentar els passos, determinats passos de ball, a partir de la clàssica, passant el que en diuen dansa urbana. Llavors fan una explicació del que acaben de fer.
Yeah.
M'imagino que va per aquí. I després ja passem una altra setmana, que ho deixarem per qui vingui després, perquè si no... ho explicaré tot.
O sigui, dansa urbana i aquest concert d'Antonio Vivaldi.
Hi ha més coses,
Hi ha més coses, i tant.
Hi ha més coses que primer diem que el Teatre de Mirassol, per exemple, el Teatre de Mirassol, el dia 15 i 16, o sigui, que és el dissabte i diumenge, la setmana que ve, Fills d'un Temps. Perdó, m'he equivocat.
Fills.
No fills, fills.
Ah, fills.
Fills d'un temps, perquè es tracta d'una obra de la Rosa Sicar, que havia sigut una de les directores del Teatre de Mirassol, del Mirassol Teatre, que ha escrit una obra dedicada a les treballadores de les, dels tèxtils, de les fàbriques tèxtils, sobretot al principi de segle, al final del XIX i mitjat fins a mitjat del XX. I això ho fa el Mirassol Teatre, que és el, com dic, el 15 i 16. Però el divendres 21 es torna a repetir la trilogia Guimerà que es va estrenar a la Unió pel grup de Bifila Zero, que és posar les tres obres més fonamentals de Guimerà, fragments d'aquestes obres fonamentals, i ho presenta una altra vegada també al Teatre de Mirassol el divendres 21. I també us diria que qui pugui, potser és que és més, perquè hi ha moltes coses, hi ha un concert d'orgue, hi ha un concert d'orgue que es fa, en diu un concert d'orgue de Sant Medir, que seria el final de les festes de Sant Medir, les commemoracions de Sant Medir, i és un concert d'orgue pel Berenguer Montserrat, que es fa el divendres, aquest divendres, demà,
sí,
a 3:15, a les 18:45. Evidentment és gratuït, i per tant...
El monestir?
Al monestir, a l'hora del monestir, que ja saps, es va fer una renovació, no complerta encara, diuen que sí que la faran algun dia, espero que ja ho veuré.
Però sona.
Però sona, i sona molt bé. I segons qui toqui, evidentment, espero... Jo, Berenguer Montserrat, no l'he sentit actuar mai, per tant, m'haig de quedar només amb la idea de que això funcionarà i que, per tant, no hi haurà cap problema en aquest sentit. També voldria dir que el diumenge 16 hi ha una d'aquestes coses que en diuen un concert de tribut, en aquest cas a Pink Floyd. Pink Floyd a mi m'agrada molt. Jo sí, sempre penso el mateix. Els que tributen el tribut.
Oh, i a qui no tributa? No sé.
Exacte.
I a qui no tributa?
Molt bona aquesta, eh? Calma.
Si tributen...
Si tributen, que tributin bé.
Això.
Bueno, jo penso que... En fi, segur que sonarà... Els amants de Pink Floyd s'ho passarà molt bé.
Sí, home.
Perquè recordaran totes les festes de Pink Floyd, etcètera, etcètera. I jo penso que aquesta gent fa anys que ho estan fent. I ara n'hi ha molts d'aquests grups, eh? Perquè després amb uns que també fan el tribut a ABBA, etcètera, etcètera. Però bueno, en fi, escolta.
N'hi ha de bons i n'hi ha de menys bons.
Exactament. I després, per tancar aquests 15 dies de moment, jo podria, com saps perfectament...
Podríem seguir, sí.
Allargar-me molt. Allargava molt. Hi ha una obra de teatre, que es fa també al Teatre Auditori, en aquest cas, el divendres 21, que és d'un autor anglès, Mike Bartlett, que és un sobretot molt conegut a Anglaterra pels seus guions de televisió, de sèries de televisió. I és molt bo. I presenta una obra que es diu Love, 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 Amor, Amor, Amor. Hi ha la traducció de la Cristina Genevat. Cristina Genevat, jo no sé com s'ho fa, perquè fa d'actriu, fa de traductora i
fa tots els papers de l'auca.
Els papers de l'auca, i en fa molt, a més a més. Però està dirigit per la seva parella, Julio Manrique, bueno, que està bé, no?, que en família s'ajudi. I per un grup d'actors i actrius que a mi em sembla fantàstic, que és la Laia Marull, en David Selves, la Clara de Ramon i el Marc Bosch. La història és una parella que comença amb aquella, amb aquella frase All you need is love.
Sí, la de la cançó.
All you need is love.
Pop, 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 pop.
Exactament. Doncs comença per aquesta frase. Tot el que necessites només és amor. Si tens amor, a partir d'aquí...
Tot va bé.
Tot va bé, no passa res.
Clar que sí.
Es pot viure tranquil·lament. Es casen, aquesta parella es casa, té fills, i van passant els anys, i resulta que s'adonen de que... Home, està bé que hi hagi amor, però necessites...
Alguna cosa més, no?
Alguna cosa més que, yeah, alguna cosa més que l'amor. I és precisament la descripció d'aquesta evolució d'aquesta parella des d'aquest principi fantàstic dels 60s i pico, 70s, fins que arriba aquest moment en què ja els fills els fan grans i, a més, ja tenen unes característiques. Hi ha un fill i filla i, per tant, es pot veure aquesta evolució, a vegades sense voler que sigui una determinada. I aquí està la gràcia de l'obra, i suposo que per molta gent doncs serà interessant, perquè es veurà reflectida perfectament en l'espectacle. Diem una cosa, Carme, que a vegades no s'oblida. El teatre, en definitiva, és com una finestra oberta d'una cosa que està passant.
Algú... Sí, és un reflex de la... de la societat.
Exacte. Tu estàs allà assegut i com si digués una paret que,
i del moment,
que hagués desaparegut i estàs veient el que els està passant a una gent determinada.
Sí, sí.
Que tu pots fer teu o no, i això segons com...
Doncs
com
si algú ho vol fer seu, que sàpiga que el dia 21 al Teatre Auditori Love, 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 aquesta peça de teatre que podreu gaudir prèviament passant per la Guixeta.
Doncs sí.
Sí, no? Sí. Millor que passin per Guixeta.
Hi ha alguna cosa...
I tributeu.
Un concert d'òrgan, no cal passar per Guixeta.
No,
però, sí. Però això sí. I algunes sí, coses de dansa, d'aquesta dansa metropolitana que hem comentat, tampoc, perquè es faran doncs, a les places.
Ho deixem aquí perquè tu tornes d'aquí una estona.
Jo torno d'aquí una estona.
I ara el que farem doncs, serà rebre un musicòleg que ens explicarà unes quantes cosetes sobre les dones compositores.
Sí, però abans tindré un altre, que és l'Òscar Intente, que aquest no havia dit, que la setmana vinent fa una cosa que es diu Aula Break, Aula Break, el dissabte vinent, al Ateneu de Sant Cugat.
Ho deixem aquí, d'acord? Fins aquí 15 dies. Apa, gràcies.
A vostè, passi bé.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Abordem l'última secció del Faves Comptades d'avui i ho fem amb música. La que ens porta Lluís Cabal, que és el divulgador musical que ens acompanya de tant en tant per explicar-nos històries sobre dones compositores. Ens vam quedar justament amb una italiana, Antonia Padoani Bembo, i veneciana ella, i marxarem d'Itàlia, abandonarem momentàniament, crec, Lluís.
Sí, bon dia. Molt bon dia a tothom. Bé, sí, sí, l'últim dia vam acabar amb Antonia Padoani Bembo, que és de qui estem escoltant aquesta música que està sonant ara, que és el minuet i giga, i Antonia Padovani Bembo era veneciana, però també havia fet una incursió i havia treballat a la cort de Lluís XIV. I això ens va molt bé, perquè ara saltarem precisament a França i també a la cort de Lluís XIV. Recordem que estem en aquesta època de segle XVII-XVIII. Els corresponents masculins compositors de l'època serien Vivaldi, Händel, Bach...
Aquests els coneixem tots.
Aquests ens sonen tots. I els posteriors, influenciats també per moltes d'aquestes dones, serien Gluck, Haydn i Mozart. Vull dir que no estem parlant de qualsevol cosa. Bé, com dèiem, deixem la Sereníssima República de Venècia i ens anem a París, a la cort de Lluís XIV, per parlar precisament d'aquesta compositora, Elisabet Jaquet de la Guerre, nascuda el 1665 i morta el 1729, com dèiem, a cavall entre el segle XVII i XVIII. Jaquet de la Guerre és una cantant, clavecinista i compositora francesa que va ser una nena prodigi, que de fet, és una gran compositora, però una mica aquesta vessant de nena prodigi va eclipsar una miqueta el seu talent, la seva fama compositiva, tot i que, després en parlarem, veurem que va ser molt influent. Però ella ja amb cinc anys, després parlem de Mozart i tot allò, però ella amb 5 anys va fer un concert a Versalles davant del rei Lluís XIV, que des d'aquell moment es va convertir en el seu protector, el seu valedor.
Mira que bé.
I va entrar a treballar al servei de Madame de Montespan. Això no ens diu res, però Madame de Montespan era una de les amants del rei.
Una.
Es portava llavors aquest tema.
Sí.
I llavors, bueno, era una dona molt influent a la cort. Tractava temes importants amb el rei i bueno, doncs ella tenia les seves persones a les que protegia, i Elisabet Jaquet de la Guerre era una d'elles. I llavors, amb 15 anys, va entrar a treballar a l'ambient musical de Versalles, que en aquell moment estava controlat per un compositor que es deia Jean-Baptiste Lully. De fet, el seu nom original era Giovanni Battista Lully. Era italià, de Florència. Quina casualitat, oi? Llavors que parlàvem fa dos programes, vam parlar de Florència i tot això. Però bé, era un italià afincat a París, i era el músic de la cort de Lluís XIV. Deixa'm fer un petit incís, ja sé que parlem de dones compositores, però deixa'm parlar un moment d'un home compositor, precisament de Jean-Baptiste Lully. Ell és l'iniciador de l'òpera a França i creador del que s'anomenarà la tragèdia lírica, que va ser una variant de l'òpera que unia òpera i ballet. Això era el gran espectacle a França. Va ser un espectacle tan divulgat que encara en el segle XIX, quan algun compositor, fins i tot no francès, volia estrenar una òpera a França, l'obligaven a que dintre de l'òpera hi hagués un ballet. Hi ha una famosa anècdota d'un altercat que van acabar a bufetades de veritat a l'estrena del Tannhäuser a París, de Wagner, perquè li van obligar a Wagner a posar un ballet, i a més havia d'estar al tercer acte, perquè era quan els senyors de l'òpera hi havien sopat i anaven a l'òpera, arribaven tard perquè venien de sopar, i volien veure una mica de ballet, una miqueta de cuixa i tot això, no? I era la moda del moment. I Wagner va dir que sí, va posar un ballet, però va posar el primer acte. I quan van arribar els senyors i van veure que el ballet hi havia passat, va haver un altercat impressionant. Però bé, d'això en parlarem un altre dia. Lully, i amb això acabo, de Lully, ostenta un títol que jo crec que Lully se l'hauria d'anomenar el patró de les mútues laborals. Perquè ell ostenta, segur que n'hi ha abans, però és el primer cas documentat d'accident laboral en el món de la música. I ara t'explico...
Atenció, músics, ara t'explico
en què consisteix. A l'època, els directors no dirigien una batuta, això és molt posterior, això és segle XIX, la batuta en el director és més tard. I ell dirigia amb un bastó i picava a terra per marcar el ritme. I sembla ser que Lully era un home que tenia una mica de mal geni. I en un moment que es va emprenyar una mica, ell tenia un bastó que, perquè sonés més fort, tenia una punta de ferro, punxeguda. I picant al terra, es va picar el peu i se'l va foradar.
Ell mateix?
Ell mateix, sí. Això se li va infectar, li va causar cangrena i va ser la causa de la seva mort. Ell va morir de cangrena. D'una infecció d'aquesta ferida al peu. Per això dic que és el primer accident laboral documentat en el món de la música. Jo crec que, atenció, motors laborals, l'haurien d'anomenar
I atenció, directors d'orquestra, que no cal...
Per això ara amb la batuta... es poden buidar un ull, però, bueno, però és més lleuger.
Només es pot escapar, sí.
Més lleuger. Mm. Bueno, tornant a Elisabet Jaquet de la Guerra, aquest petit incís. Mira, de moment, posarem un moment el segon track.
I l'escoltarem. Mm. Així sabrem una mica de quin peu calçava aquesta jove nena prodigi que va entrar a l'acord... i que...
D'anys, sí? 14.
Elisabet Jaquet de la Guerra, aquesta jove nena prodigi que al final es va introduir a l'acord, com deia.
Sí,
no?
Això que estàvem sentint és una ària de Cefal e Proclis. És una ària d'una òpera, de l'única òpera. Ella va escriure tres òperes, hi ha constància d'això, però només ens ha arribat aquesta òpera del 1691, una òpera sencera. De fet, ella és la primera dona... la primera compositora francesa que escriu una òpera. Mm. I ella, com moltes altres que n'hem parlat, es va dedicar molt també a publicar tractats sobre música. Ella era també un excel·lent clavecinista, això que hem dit, nena prodigi, no? I va escriure una sèrie de suites per clavecí, dedicades al rei. També en aquesta, no només com dèiem, aquesta vessant lúdica, sinó també en aquesta vessant d'investigació, no? d'explorar al màxim els recursos de l'instrument. Ella, a més, a casa seva organitzava concerts semiprivats que a l'època eren molt, molt concorreguts i reunien a la flor i nata dels músics i personatges de la cultura del moment. I a més ella també, doncs, era, a part de clavecinista concertista, era professora i tenia, doncs, també, doncs, la seva corrua d'alumnes que sí. També va publicar també una sèrie d'obres per violí i clave, cantates també basades en les santes escriptures i també cantates profanes. Mira, ja veuràs, si et sembla, sentirem ara un fragment d'una sonata seva. Això és un fragment de la sonata en re menor per violí continu. Com dèiem, ella va ser l'única dona compositora del cercle intel·lectual de Lluís XIV, juntament amb escriptors molt notables com Madame d'Escuderie, aquesta sonarà, Madame de Lafayette, no? I Madame de Sévigné. La seva fama va de passar fronteres a la seva època, va ser molt coneguda, i les seves composicions van tenir molta reputació tant a França com a l'estranger, però a partir del segle XIX, com ha passat amb moltes altres, doncs la seva figura cau a l'oblit.
Però no li va anar malament, no?
No?
Des que el rei Sol li va posar l'ull a sobre, aquesta noia després, senyora...
Sí, sí, ella va poder desplegar tot el seu... A l'època ella va poder desplegar tot el seu talent i va ser una compositora i intèrpret molt, molt reputada. Passarem ara... Tornarem a Itàlia, momentàniament, sí, amb Maria Teresa Agnesi. Ara estem ja de ple al segle XVIII, 1720-1795. Ja estem a aquesta època que dèiem, l'època Mozart i tota aquesta colla. Ella era filla d'un membre de la noblesa menor que s'havia preocupat molt per l'educació de les seves filles. Tenia una germana gran que es deia Maria Gaetana, que també va fer les seves incursions al món de la música, però bé, no va ser massa coneguda. La que és molt reconeguda és la Maria Teresa. Ella també, tornem a lo mateix, era molt... Però això és normal, ella era molt coneguda també com a intèrpret, però això tant passava amb les compositores com amb els compositors, Vull dir, molt pocs...
No feien només un paper.
Clar, és que molt pocs compositors han sigut reconeguts només com a compositors. La majoria han sigut... El mateix Beethoven, per exemple, a la seva època de joventut, ell era super reconegut com a pianista. Es veu que era un virtuós que participava en concursos d'improvisació. Llavors, aquesta vessant compositor-intèrpret, això ha anat sempre junt en la història. Ella, ja dic, reputadíssima, clavecinista i cantant, ella no se sap... S'ha perdut una mica... O sigui, les seves obres ens han arribat, però no sabem gaire de la seva formació, qui van ser els seus professors... Tampoc sabem ben bé quin és l'ordre de les composicions, perquè ella no es va dedicar a catalogar-ho. Ens han arribat, però, una mica desordenades, però... Sí que està molt clar que bueno, ens han arribat moltíssimes obres i que va ser una compositora molt influent en aquella època. Ella va estar sota el govern de... sota la protecció del govern de Lombardia, que havien dit Itàlia, però en aquell moment la Lombardia era territori austríac, Vull dir, clar, quan parlem d'Itàlia, segle XVIII-XIX...
Bueno, la història també Itàlia, es mou.
També es mou, sí, sí. Però bé, vull dir, era, tot i ser territori actualment d'Itàlia, en aquell temps era territori austríac. Es va moure també per Viena, per Dresde, per Milán... va escriure una cantata pastorale en forma de això, com dèiem, quasi d'òpera ballet a la moda de l'època. Ja veuràs, sentirem, mira, si et sembla posarem un fragment d'una obra per clave.
Amb la Maria Teresa, aquesta milanesa, de la qual sembla que no sabem gaire cosa.
Bé, no sabem gaire cosa de la seva formació, però d'ella sí,
Sí.
Això, de fet, és un concert per clave i orquestra de Maria Teresa Agnesi. És el primer moviment. I bé, jo, no sé si veieu, però això ja sona a classicisme, l'estil de la música... i està evolucionant i està canviant. Això podria ser un jove Mozart, per exemple, per posar un exemple, de l'estil. Ella, com dèiem, també va gaudir de la protecció del patrocini de la emperadriu Maria Teresa I d'Àustria, que, com dèiem, en aquell moment també era de Lombardia, perquè la Lombardia era Àustria. I va ser molt amiga i va estar també molt protegida.